Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Congrés dels Diputats tomba la moció de censura de Vox amb els únics vots favorables de l'extrema dreta i l'exdiputat de Ciutadans, Pablo Cambronero. La votació ha anat com estava previst, amb l'abstenció del PP i l'oposició de la resta de grups. El Parlament aprova el decret de sequera proposat pel govern amb les abstencions del PSC, Junts per Catalunya i els Comuns. Les tres formacions han retret a l'executiu que el text s'hagi portat a la cambra sense consens. Ara la iniciativa es tramitarà com a projecte de llei i Pere Aragonès saber incorporar-hi les propostes dels partits. El Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya aposta obertament per la interconnexió de xarxes d'aigua per fer front a situacions de sequera, entre les propostes incloses en un document amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El document, però, no especifica si s'hauria de fer directament de l'Ebre, a Barcelona o des del Segre. Tres persones han mort a l'incendi a Rubí aquest matí. El foc ha afectat un edifici de tres plantes i s'ha originat a l'entrada del bloc d'habitatges. Els equips mèdics han atès una vintena de persones que ja els han donat d'alta. Guanys moderats aquest matí a les borses europees, inclòs l'IBEX 35 espanyol, a l'espera que la Reserva Federal augmenti avui un quart de punt els tipus d'interès als Estats Units. Els bancs, amb el Santander i el BBVA al capdavant, encapçalen les pujades. El trànsit de trens a Grècia s'ha reprès avui parcialment per primer cop des de l'accident de finals de febrer, que va causar 57 morts. Les protestes contra la gestió i les deficiències del sistema ferroviari han forçat el govern conservador a avançar les eleccions generals al maig. El govern espanyol admet l'error d'un cartell de l'autovia A2 a Cervera, la Segarra, on la indicació de sortida del municipi afegeix la indicació Norte en castellà. El senyal que ha aparegut coincidint amb els treballs de renovació de l'asfalt recuperarà el català tan aviat com sigui possible. El govern activa el projecte per eixamplar l'ample de la calçada del pont del riu Ter a Verges, al Baix Empordà, una mesura reivindicada des de fa temps i que havia provocat diverses protestes. Neix la primera app de cites per persones amb discapacitat intel·lectual. Es diu Dinder Club. S'espera que pugui arribar a unes 20.000 persones a Catalunya i vol ser un club social on trobar una cita o una activitat. L'app ha estat elaborada amb el suport de la Federació DINCAT, que plega el sector de la discapacitat intel·lectual. Els esports.
Ja està en marxa la tercera etapa de la Volta a Catalunya. És l'etapa reina, propícia per escapades, de 180 quilòmetres entre Olost i la Molina. Primoz Roglic l'ha començat de líder. Raúl Tamud, exjugador de l'Espanyol, demana un vot de confiança a l'equip per salvar la categoria en els 12 partits que queden a la Lliga. Apela a l'afició perquè doni suport a l'equip, que és 17è, a un sol punt del descens. El Barça femení de futbol haurà de confirmar el pas a les semifinals de la Champions a la tornada al Camp Nou. L'equip es va imposar 0-1 a la Roma a l'anada dels quarts de final. A l'Eurocup de bàsquet avui, Venècia Penya. En la Champions de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Olympiacos.
I el temps, tarda de sol o ressol, amb alguns núvols baixos al litoral i cel més ennuvolat o tapat al Pirineu. Ambient més càlid, amb màximes d'entre els 20 i els 25 graus. De cara a demà esperem pocs canvis, amb el cel emblanquinat i temperatures encara més altes. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents de l'evolució de les investigacions sobre les causes de l'incendi mortal d'aquest matí a Rubí, al Vallès Occidental. Una trentena de veïns han hagut de ser desallotjats i d'aquests una vintena han estat atesos pel SEM. Les tres víctimes han mort per inhalació de fum quan volien sortir de l'immoble i el foc els ho ha impedit. D'aquí la importància de fer cas dels avisos dels bombers, que sempre ens remarquen que quan hi ha un foc, quan hi ha un incendi, t'has de confinar en una habitació, millor si té finestres, i esperar l'arribada dels seus efectius. Avui, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, el Parlament ha votat el decret antisequera que detalla les mesures per lluitar contra la falta d'aigua per la poca pluja que tenim. Justament s'ha fet públic un document al Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya que aposta obertament per la interconnexió de xarxes d'aigua per fer front a aquestes situacions de sequera. No especifica d'on, però les Terres de l'Ebre ja li veuen les orelles al llop i comencen a queixar-se preventivament per si retorna la idea del transvasament d'aigua de l'Ebre o el Segre. També sabrem el contingut de les declaracions del tercer i últim dia de la cúpula de la Química i Coxe per l'explosió mortal de fa 3 anys que va provocar 3 morts. Passarem per Mont-ras, al Baix Empordà, on el radar que hi han col·locat, que va ballant entre les 5 caixes que hi ha col·locades i la gent no sap mai on és, han xampat ja 40 conductors en només 6 dies de funcionament. Per tant, 40 multes. És una via per on passen els veïns i tots els que el cap de setmana volen anar a la zona de platges, per exemple, de Calella i Llafranc. I escoltarem com, finalment, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit tancar durant la nit les dues tirolines instal·lades a la Gran Via sobre la coberta dels túnels de les Glòries. Els veïns estaven ben molestos pel soroll que no els deixava dormir a la nit. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els bombers i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi que ha fet 3 morts, 2 dones i un home en un edifici d'habitatges de Rubí, al Vallès Occidental. El foc s'ha declarat minuts abans de les 7 del matí en un immoble de 3 plantes. El sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 23 persones. Tots els veïns de l'immoble estan desallotjats. Anem doncs cap a Rubí, on hi tenim una unitat mòbil, amb en Martí Cuní i el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Sabem res de l'origen d'aquest foc?
Sí, és un foc que ha començat al vestíbul de l'escala, a tocar del quadre elèctric i precedit, segons els veïns i sense confirmar pels bombers, per una explosió. Els cossos de les 3 víctimes eren al replà de l'escala, se suposa que han mort quan intentaven escapar. Ho ha explicat el cap de l'operatiu, el subinspector dels bombers, Pep Colàs.
Aquests fums que es repartien per tot arreu, principalment als passadissos, al forat de l'ascensor, a les escales, no han entrat als habitatges que estaven correctament tancats. L'extinció ha estat immediata. Seguidament ens hem posat a fer recerca de víctimes, si és que les havia, i de seguida hem trobat aquestes 3 persones.
Reinaldo Márquez és un dels veïns del barri que aquest matí s'ha trobat amb el foc desenvolupat i ha avisat el 112.
Cuando paso por enfrente del portal veo que está el incendio, o sea, se está incendiando todo el portal. Entonces enseguida llamé al 112 para avisar que estaba el incendio y había muchos vecinos que estaban pues obviamente muy nerviosos y gritando y bueno, estaban en las ventanas y en la azotea arriba también. Fue tratar de tranquilizarlos diciendo que ya se había llamado a los bomberos.
No s'ha confirmat per part dels Mossos ni dels bombers que hi hagués fusta o altres materials que hagin accelerat el foc. L'incendi ha generat, però, un fum molt dens, visible des de diversos punts del Vallès, fatal, segons el conseller Elena, per les víctimes.
És un incendi que no era molt important, s'ha pogut extingir de seguida. L'infortuni ha fet doncs, que 3 persones hagin perdut la vida. Sembla doncs, que no hagi estat com a conseqüència de les flames, sinó com a conseqüència de l'inhalació.
Interior, Mossos i bombers mantenen un cert hermetisme no habitual en casos d'incendi a l'habitatge en aquest sinistre.
Escolta, Miquel, les persones evacuades com estan?
Doncs la 20ena d'atesos pel SEM estan donats d'alta, però tots els veïns de l'edifici, una 30ena, estan en estat de xoc, molt espantats, han sortit amb el que duien a sobre i estan pendents, estan sent atesos pels psicòlegs del SEM. Alguns grups ja de veïns ja han pogut accedir a l'habitatge per recollir alguna cosa, però han hagut de sortir ràpidament. No podran tornar a casa aquesta nit perquè, tot i que no s'aprecien danys estructurals, no hi ha subministraments a l'edifici. L'Ajuntament, en paral·lel, ha ofert unes dependències municipals de la ciutat. Sobre el terreny, ara mateix s'han retirat els equips d'extinció i ara hi treballa la policia científica.
Gràcies, doncs, Miquel Jarque, des de Rubí. Bon dia.
Molt bon dia.
El govern aconsegueix tirar endavant el decret de sequera gràcies a les abstencions del PSC, Junts per Catalunya i els Comuns. Les tres formacions retreuen a l'executiu que el decret s'hagi portat al Parlament sense consensuar-lo amb els grups, però han decidit facilitar-ne l'aprovació. Anem doncs cap a la Cambra Catalana. Eva Compte, bon dia.
Hola, molt bon dia. El decret ha estat validat amb els 34 vots a favor d'Esquerra i les 79 abstencions de socialistes, Junts, En Comú Podem i la CUP. Els 19 diputats de Vox, Ciutadans i PP hi han votat en contra. També s'ha aprovat tramitar el decret com a projecte de llei. Durant la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia obert ja la porta a incorporar les propostes dels partits en matèria de sequera en un futur decret.
Nosaltres estem oberts a millorar-lo. Estem oberts que es tramiti com a projecte de llei. Estem oberts a quedar la taula de partits al voltant de la sequera que hem convocat i que es celebrarà la setmana vinent. Doncs a les mesures que generin consens i incorporar-les en un decret llei complementari si s'han d'establir amb rang de llei. Però cal actuar ja. I per tant demano la màxima responsabilitat de tothom.
Salvador Illa, del PSC, Albert Batet, de Junts, i David Cid, d'En Comú Podem, li han criticat que el decret s'hagi fet abans de la cimera de partits per la sequera.
No es tracta d'informar, es tracta de consensuar. Màxima disposició per ajudar, però deixi'm-se acabar amb nosaltres, així no. Parlar sempre. Disposició a col·laborar tota. Imposicions cap.
El govern aprova un decret sense escoltar i sense consensuar i a posteriori, tard i malament, convoca els grups parlamentaris amb una cimera d'aigua. Aquest és el respecte que es mereix el Parlament de Catalunya.
Ens abstindrem. I volem que serveixi d'avís. I esperem que aquest vot i la incertesa sobre el decret serveixi perquè reflexionin.
Aragonès nega que s'hagi volgut imposar el decret i diu que abans que el govern l'aprovés es van reunir amb els grups parlamentaris per informar-los.
Gràcies, Eva. Bon dia.
Bon dia.
És un decret que s'ha aprovat justament avui, que és el Dia Mundial de l'Aigua. Coincidint doncs, amb aquesta jornada, el Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya ha elaborat un document on proposa que s'aposti per la interconnexió de xarxes d'aigua per fer front a les situacions de sequera. En aquest document recullen tot un seguit de propostes per aprofitar molt més bé els recursos hídrics del país. Ara bé, Purificació Barcelona. El document no especifica, perquè l'hem llegit de dalt a baix, ho ha fet la Purificació, si aquesta connexió s'hauria de fer directament de l'Ebre a Barcelona o des del Segre.
No, en tot cas, la Comissió de Medi Ambient del Col·legi el que defensa és que es faci una gestió integral de les xarxes d'aigua sense les divisions tècniques o administratives actuals. La proposta no suposaria recuperar l'antiga idea de transvasament des de l'Ebre, sinó organitzar les xarxes d'aigua com si fos una malla per poder-la distribuir arreu del territori. Ho ha explicat a Catalunya Informació el president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyeria de Camins, Carles Cunill.
Estaria bé que tot el sistema de proveïment d'aigua que hi ha a Catalunya estigués connectat, però això no vol dir que estiguem dient que s'ha de fer una aportació d'aigua cap a Barcelona, no. Per fer més eficient la gestió, connectar el que és Conca de l'Ebre amb el que són conques internes a través de la connexió entre xarxes.
Això, segons Conell, faria necessari un acord entre les diferents administracions implicades perquè no és una decisió que pugui prendre el govern català, sinó que depèn del govern espanyol i implica també les autoritats de l'Aragó.
Doncs aquest document, ja hem dit, no parla de l'Ebre, però tant és perquè els ecologistes, plataformes en defensa del riu i també regants, doncs ja han posat el crit al cel només sentir aquesta proposta. César Sempere asseguren que és una vella cantarella que sempre repeteix quan hi ha sequera intensa a Catalunya.
Bon dia, Marta. Doncs no volen ni sentir-ne parlar del tema. Els primers han estat els membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Asseguren que el Col·legi d'Enginyers actua com un lobby pro-transvasament. Susana Bella n'és la portaveu.
La interconnexió de xarxes a Catalunya és un oportunisme polític per part dels lobbies econòmics que justament el que volen és augmentar les seves perspectives de negoci, ficant més aigua en el sistema perquè hi hagi més consum.
La Plataforma Procediments posa l'èmfasi en la política de proliferació de regadius. Josep Juan és el seu portaveu.
Els governs, també el govern català, s'han de deixar de plantejar nous regadius perquè els efectes de les sequeres són els que són perquè sembla ser que l'ús de l'aigua no tingui límit ni aturador.
També hem parlat amb els regants del marge esquerre de l'Ebre. El seu president, Juan Casanova, remarca que el riu Ebre no es pot permetre ni un mini transvasament.
No es pot ser. De tindre una capacitat de 1.150 hectòmetres que teníem, o la SEM en 1.060 hectòmetres, 800 dels quals són ambientals. La situació està molt complicada.
És més, les dades del cabal del riu d'estos dies al pantà de Mequinensa es troben al llindar de l'emergència hídrica. Escoltem Eli Forés, d'Ecologistes en Acció, Terres de l'Ebre.
Recordar que a data d'avui l'estat de Mequinensa el tenim a 1.066 hectòmetres cúbics. Aquest és precisament el llindar durant el mes de març en el que tots els municipis de costa subministrats pel CAT, tots els que constitueixen la unitat 8, entrarien en alerta cas de que se continuï aquesta tendència. L'Ebre no té prou aigua.
Doncs enmig de tot plegat, l'alerta també de la Unió de Pagesos per la sequera assegura el sindicat que els agricultors necessiten saber de quanta aigua disposaran per programar els cultius d'estiu. Unió de Pagesos, fins i tot, Pere Joan Álvarez, ha fet una reclamació als organismes de conca.
Hola, bon dia, Marta. Exacte, ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre una previsió sobre la dotació d'aigua d'ús agrari. La primera gestiona les conques internes i la CHE, la conca de l'Ebre. UP vol que facin una programació de dotació de reg per donar garanties als regants de tot el país. Josep Cuscó, responsable de l'aigua de la Unió de Pagesos.
Perquè els pagesos hem de planificar la campanya d'estiu. Vull dir, llavors necessitem saber pues, dotacions i temps ja sabem què demana, però vull dir, la reserva que hi ha ni les que es poden ficar per rec. Hi ha aigua espantant-nos, no, encara? Vull dir, ve que ve per la boca i ve que ve per rec.
L'organització considera que els regants viuen una incertesa inacceptable a les portes de la sembra dels conreus d'estiu i que aquesta situació posa en perill la campanya, el proveïment de béns bàsics amb productes de proximitat i, un cop més, les rendes de la pagesia.
Si no pots programar, no saps el que tens de plantar. Vull dir, si dius ara vaig a plantar i saps que no tindràs aigua, vull dir, no val la pena plantar, vull dir, perquè són gastos que, i els costos, vull dir, són cars.
Des de JARC asseguren que els organismes de conca ja s'han compromès a facilitar a finals d'aquest més la informació sobre les dotacions d'aigua per als regants.
És un quart i un minut de dues. Moment per interessar-nos per la situació a la xarxa viària, carreteres, autopistes i també com estan els transports públics. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions, però localitzades. Ha millorat ja força la situació a l'autopista AP7 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, en sentit nord, però encara hi ha uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. I és que encara treballen per a retirar un camió que ha cremat aquesta mitjanit i hi ha encara un carril tallat a la circulació. Recordem que a la cua de la retenció aquest matí hi ha hagut un accident entre un camió i un turisme a l'enllaç de l'AP2 amb l'AP7 a Banyeres del Penedès. Dues persones han tingut ferides greus i les han traslladat als hospitals de Bellvitge i la Vall d'Hebron. Encara a causa d'aquest segon accident hi ha tallat el ramal d'accés de l'AP2 cap a l'AP7 en direcció Barcelona mentre acaben de netejar la calçada. A l'autovia A2 hi ha un tall entre Cervera i Granyanella. La calçada es troba tallada en aquest tram en direcció Barcelona a causa d'obres de reparació del ferm. Per això se circula per la calçada en direcció Lleida, que en aquest tram de Cervera a Granyanella és de doble sentit de circulació. Per això el trànsit és lent en tots dos sentits en aquest tram. Pel que fa a la situació del transport públic, segons informen les diverses empreses operadores, ara mateix no consta que hi hagi noves incidències.
I ens queda el temps, la previsió de la Gemma Puig.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Poquetes novetats aquesta tarda, mantindrem aquest cel com a molt enterbolit per bandes de núvols alts i prims que van arribant per l'oest, núvols baixos que continuaran fregant estones la mateixa línia de la costa, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda vespre els núvols una miqueta més gruixuts, més ennuvolat o fins i tot tapat cap al Pirineu, sense més conseqüència. Tot això amb un ambient més càlid, amb màximes que s'enfilaran avui una miqueta més, entre els 20 i els 25 graus, i poques novetats de cara a demà. Mantindrem els núvols baixos a la costa, cel enterbolit estones, temperatures fins i tot una miqueta més amunt, i així es mantindran també de cara a divendres. Sí que recularan una mica al cap de setmana, i de cara a diumenge hi pot haver alguna gota, algun ruixat cap al Pirineu.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Tercer i últim dia de declaracions de la cúpula de la Química i Coxe per l'explosió mortal del 2020. Anem cap als jutjats de Tarragona. Manel Sastre, bon dia. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui qui declara, Manel?
Mira, avui és el torn del director de la planta de l'època, Juan Manuel Rodríguez Prats. De moment només sabem que vol respondre a les preguntes de la magistrada, també de la fiscalia i dels seus advocats, és a dir, que n'hi ha per estona, entrat a les 10 del matí. Fins ara l'estratègia dels directius ha estat la de declarar que l'accident era imprevisible i que les mesures de seguretat eren les vigents fins al moment per una activitat que deien no tenia perill greu. Ahir va declarar el cap de seguretat, dilluns ho va fer l'exdirector de l'empresa, José Luis Morlanes, i després d'escoltar totes aquestes declaracions, la jutge és qui ha de prendre la decisió de si envia el cas a judici, quines són les penes que vol imputar als diferents investigats.
Manel, i estem sentint que aquest matí hi ha hagut sarau per entendre'ns a la porta dels jutjats per l'acomiadament del president del comitè d'empresa.
Sí, sí, es tracta de Frank Pizarro. Avui una cinquantena de persones li han donat suport, com deies, davant mateix de les portes de l'Audiència de Tarragona. Han reclamat la seva readmissió després que l'empresa li obrís un expedient disciplinari en teoria per una discussió amb un altre company del comitè fa un mes i que ha acabat amb aquest acomiadament fulminant ahir al vespre. El mateix Pizarro, que també ha vist els jutjats, parlava avui de revenja i demanava més fermesa a les administracions per revertir la impunitat, diu, que tenen els directius d'ICOCSE.
A mi se m'està acusant de fer el que em toca fer, que és lluitar per les condicions laborals dels treballadors i treballadores del meu centre de treball. Però no només per això. Sempre dic el mateix i seré reiteratiu sempre. La nostra seguretat, la seguretat de tots, de tota Tarragona, comença amb la nostra. És completament injust el que han fet amb mi. No perquè sigui jo, pot passar qualsevol, perquè això no pot continuar així. I això és un missatge tant per les administracions com per l'empresa i també per l'EQT.
Des de Comissions Obreres han denunciat el que consideren una persecució sindical claríssima i han afirmat que han interposat un grapat de denúncies a Inspecció de Treball per incompliments en seguretat.
I hem perdut.
La manca d'acompliment és en gran part per això.
Perdona, és que l'última frase l'hem perduda, havíem tingut algun problema. Crec que ho resolem aquí perquè tenim un cert retard. Gràcies, Manel Sastre. Adéu-siau. Després de diverses protestes, la Generalitat ha anunciat que eixamplarà el pont sobre el riu Ter de Verges, al Baix Empordà. Així els tractors podran tornar a passar-hi sense problemes després que una reforma en va reduir l'amplada. Girona Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Fa uns mesos vam parlar d'aquesta reivindicació dels pagesos. Per què els va molestar l'obra?
Doncs perquè si un tractor es creuava amb un camió, una caravana o un autocar al mig del pont, hi havia perill de xocar. Això empitjorava si en comptes d'un tractor hi passava una recol·lectora més grossa. Una situació sovint de risc en un pont de gairebé mig quilòmetre de llargada. Xico Riu, pagès de Verges.
Ara és que ni dos tractors no es creuen. Es creuen, sí, però molt malament. I si és un camió que va una mica de pressa, el tractor que s'aparta una mica, que toca una mica la vora per apartar-se massa i li rebota al mig, ja accident segur.
El problema es va fer evident amb les obres de reparació del pont, que van començar fa més d'un any, quan es va habilitar un carril per vianants i ciclistes. Ara s'augmentarà la calçada 1,5 metres i l'ampliació tindrà un cost de gairebé 3 milions d'euros.
I els veïns, suposo, Maria, que celebren aquest anunci d'eixamplar-lo.
Sí, però això no impedeix que es critiqui la falta de planificació. Per l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, la reforma es va dibuixar des d'un despatx sense tenir en compte l'opinió del municipi ni les seves característiques a l'hora de reformar la infraestructura.
Aquí estem parlant d'una zona que hi ha molts agricultors que encara treballen la terra, però és que, a més, a Verges tenim dos garatges mecànics que es dediquen a arreglar i a gestionar vehicles agrícoles. Per tant, el trànsit de vehicles de grans dimensions en aquest pont no és mínim.
Mentre redacta el projecte, al pont s'instal·laran semàfors intel·ligents que detectaran l'amplada dels vehicles amb l'objectiu d'evitar que es creuin vehicles de grans dimensions al mateix temps sobre el pont. Es posarà en servei a partir de la tardor.
El govern espanyol rectifica i el nou cartell de l'autovia 2 a Cervera, que indica una sortida en castellà, serà substituït per un altre en català. El subdelegat a Lleida, José Crespin, ho ha justificat com un error de retolació. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I responeixi les queixes dels grups d'esquerra i Junts a l'Ajuntament de la capital de la Segarra.
Sí, s'havien queixat de la castellanització del cartell de la sortida 517 de Cervera, que ahir es va canviar coincidint amb les obres de renovació del ferm que es fan a l'autovia. I apareix el terme norte en comptes de nord, cosa que va disparar les alarmes entre molts veïns i els partits independentistes, que van reclamar explicacions al representant del govern espanyol a Lleida, el subdelegat José Crespín. Aquest matí Crespín s'ha posat en contacte per aclarir que ha estat, segons ell, un error de retolació i que la senyalització tornarà a ser en català el més aviat possible. Poc després ho ha comunicat al seu compte de Twitter. Tant l'alcalde del republicà Joan Santacana com el cap de files de Junts a Cervera, Ramon Auger, ho valoren, però adverteixen que errors com aquest no s'haurien de repetir.
Des de la Paella en fem una valoració positiva en aquest sentit, però estem preocupats perquè no tornin a passar situacions d'aquesta manera i demanem, en aquest cas, al Ministeri que tingui la màxima cura possible per respectar el català.
Estiguem amatents amb la resta de les obres que es facin a l'autovia o amb altres infraestructures de l'Estat, doncs que això no passi i que la retolació sigui en català.
El tuit Crespín també recorda que el català és la llengua habitual a la retolació de la xarxa de carreteres de l'Estat a Catalunya. Fa uns anys, l'Ajuntament d'Almacelles, al Segrià, també es va queixar que apareixia, acabat en AS, la denominació castellana, als cartells de l'autovia A22 a la Franja. També van aconseguir que rectifiqués.
5 minuts i arribarem a 2:15. Més rectificacions. L'Ajuntament de Barcelona ha tancat durant la nit les dues tirolines instal·lades a la Gran Via sobre la coberta dels túnels de les Glòries pel soroll que no deixava dormir els veïns. Jordi Corbalà, en unes queixes que vam poder escoltar al Catalunya al Dia tot just fa, que unes setmanes.
Sí, de fet, aquest és el soroll que ahir a la nit encara se sentia des dels edificis que donen a la Gran Via. Veïns com la Isabel ja ens van explicar al Catalunya al Dia que estaven desesperats, sobretot a les nits del cap de setmana, quan hi ha joves que van de festa i fan servir les tirolines.
Viernes, sábado y domingo, una, tres. Este sábado al domingo a las 4:30 de la mañana, pues que es todas las noches. Preferiria l'autopista a escuchar ese ruido.
Després de les queixes rebudes, l'Ajuntament ha optat per tancar les tirolines de les 10 del vespre a les 8 del matí, tal com explica la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sans.
Tancar-les, no?, a les nits per tal de que no facin soroll, perquè el problema és que s'utilitzen com, no?, de forma incívica. Veurem també els resultats si així garantim, doncs, que no hi hagi soroll, no? I, per tant, aquesta és la primera prova amb aquest sistema d'ancoratge.
Ahir, a 11:45 de la nit, una hora i mitja més tard del que va anunciar la tinenta d'Alcaldia, dos operaris van fixar les tirolines a l'ancoratge. Ara caldrà veure si quan es faci la urbanització definitiva de la Gran Via, les tirolines es mantindran davant dels edificis o si s'optarà per traslladar-les a una zona on provoquin menys molèsties, com és el nou Parc de les Glòries.
L'Audiència de Barcelona jutja un home acusat d'un delicte d'odi i de lesions contra un altre home d'origen marroquí que caminava pel carrer amb el seu fill menor, a qui no coneixia de res, fa 2 anys a Barcelona. La Núria Jara ha seguit aquest judici a l'Audiència de Barcelona. Núria, què demana la Fiscalia?
El Ministeri Públic demana 7 anys i 4 mesos de presó per un home amb antecedents penals per lesions que hauria pegat i arrencat d'una mossegada la falange d'un dit a un home d'origen marroquí que sortia de la perruqueria amb el seu fill una tarda de febrer en ple carrer l'any 2021. L'acusat els hauria insultat per la seva nacionalitat i després hauria agredit el pare que avui ha declarat protegit per una mampara i amb servei de traducció. Qui no ha respost ni a les preguntes del seu advocat ha estat l'acusat, que només ha fet ús de l'última paraula per negar que fos racista. La Guàrdia Urbana el va detenir el dia dels fets i un cop a comissaria l'home va continuar proferint insults xenòfobs contra la víctima. Uns comentaris que avui han confirmat els agents a la sala. El judici ha quedat vist per sentència.
5 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris treballant en una revifada de l'incendi de Canejan, a la Vall d'Aran. Des de dijous passat, que es va declarar aquest foc que ja es donava per controlat, ha cremat unes 320 hectàrees en total. Tot i això, la represa de l'incendi no preocupa els pompiers d'Aran, Sofia Cabanàs.
Bon dia, Marta. Així és. Recordem que les flames afecten una zona compresa en el pla de cremes controlades del Consell General i en estos moments els efectius es concentren a estabilitzar este front sense que es depassen els límits previstos. Des de que va revifar, ha avançat unes 40 hectàrees. Javi Cabero és portaveu dels pompiers d'Aran.
En aquesta reprenuida ha tornat a arrencar el flanc dret. Al llarg del dia ara em treballo en camp mentre poder definir de més exactitud quina era la superfície afectada.
Donada la situació de sequera, el Consell General ha decidit suspendre tots els permisos per a la crema de restes vegetals. En l'extinció de l'incendi col·laboren els bombers de la Generalitat i una dotació dels bombers francesos de Sant Beat.
L'Observatori de la Qualitat de l'Aire a Tarragona mesura per primera vegada al polígon petroquímic les puntes d'emissió de butadiè. Aquesta és una substància derivada del petroli i qualificada com a cancerígena. Tot i així, en l'informe fet públic avui, no s'ha facilitat el detall d'aquestes xifres. Clara Chavarría Domingo, com és que no s'inclou aquesta informació en aquest estudi, doncs?
Hola, bon dia. Doncs, segons els responsables de l'Observatori, format per Repsol i l'Associació Empresarial Química de Tarragona, encara no han pogut analitzar aquestes dades, però asseguren que la ciutadania pot estar tranquil·la. Javier Sancho és el director de Repsol Tarragona.
No en tinguem temps encara d'analitzar dia a dia quins són els valors, però el més important és que la gent del Camp de Tarragona ha d'estar tranquil·la en el sentit de que aquesta, diguem, reclamació que teníem de conèixer quina és la qualitat, no només amb els valors mitjans, i posa en evidència que els resultats d'aquests últims anys són totalment consistents.
La quantificació d'aquestes puntes d'emissió de compostos és una de les reivindicacions del territori, des d'on es denuncia que els mesuraments només recullen la mitjana de les emissions de substàncies químiques, que en general no superen el límit legal, però que obvien aquestes puntes d'emissió.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El radar que han posat a Mont-ras, al Baix Empordà, enxampa més de 40 conductors per sobre del límit de velocitat. Això els 6 primers dies en funcionament. L'Ajuntament ha posat 5 caixes de radar perquè assegura que els cotxes hi corren massa. Ara bé, només en una d'aquestes 5 caixes és on hi ha l'aparell que mesura la velocitat. Anem cap a Mont-ras. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia, és un poble de pas per anar a poblacions més grans i passen molts cotxes, però aquesta mesura no agrada a tothom.
Sí, Mont-ras té 1.700 habitants i està situat entre Palafrugell, Palamós i la Bisbal. L'Ajuntament ha posat 5 caixes en 3 carrers on s'ha de circular a 30 o a 50 km per hora i en una hi ha un radar que van canviant. L'alcaldessa, Vanessa Pairó, detalla a quina velocitat màxima s'ha arribat en aquests 6 dies en un carrer on s'ha d'anar 50.
La velocitat màxima, per exemple, encara continua sent 107 km per hora.
Alguns veïns que portaven els fills a l'escola Torre Junama, on hi ha un radar, ho celebren.
Doncs dintre el poble de Mont-ras que no corrin tant.
Aquí jo he viscut cotxes, bueno, a alta velocitat, almenys a 90-100. Sí, sí, horrible. A mi ja me sembla bé.
La responsable del bar-restaurant Mont-ras, Marta Díaz, ho comprèn, però tem perdre clients.
Tal com estan les coses, econòmicament parlant, també pot fer molt de mal al poble, també, perquè deixaran de passar per allà, potser, el tràfic que hi passa ara, que és moltíssim, i també ho entenem, però també pensem, doncs, que pot haver una manera millor d'educar la gent respecte a la velocitat i els perills que això comporta.
I d'altres no entenen per què només hi ha un radar si hi ha 5 caixes.
Bueno, doncs, me sembla que la gent corria massa per aquí, i jo sóc una d'elles que a vegades va ràpida, però entenc. No, que hi hagin a totes, estem més segurs.
Tampoc tindrien calés per posar-ho a tots llocs i dir, bueno, fiquem aquí més o menys i no sé.
L'alcaldessa remarca que les velocitats les marca la DGT i que només hi ha un radar perquè vol ser una mesura dissuasiva i no pas recaptatòria.
Però més, Laia, l'Ajuntament pot posar un altre radar mòbil?
Exacte, l'alcaldessa detalla que l'acord de concessió amb l'empresa que ha posat el radar ofereix la possibilitat de, quan calgui, posar un radar itinerant i també en posa alguns exemples.
Per zones puntuals, per exemple, ens trobem que en el camí ral, durant l'època d'estiu que molta gent va a la platja de Castell, es van també a velocitats molt excessives. També ens trobem el mateix amb el carrer Granota, quan hi ha les discoteques a l'estiu de Palafrugell, la mainada jove quan surt, doncs molts agafen el carrer Granota per passar per la part de dintre de Mont-ras.
Per tant, segurament l'habilitaran a l'estiu.
L'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, proposa invertir 170 milions d'euros per obrir 30 interiors d'illa de l'Eixample com a jardins. Això d'aquí al 2030, com a alternativa a la vintena d'eixos verds que projecta Ada Colau. Jordi Collboni deixa clar que el model de les superilles no és el seu.
Per això insisteix que si és alcalde no prioritzarà cap més eix verd a l'Eixample i que abans de continuar amb el programa de les superilles cal avaluar l'impacte de la que s'està construint a Consell de Cent.
Creiem que escalar aquest model a tot l'Eixample no és viable, és econòmicament inassumible i pensem que la forma de fer-ho, insisteixo, d'una forma eficient, més econòmica, més ecològica i més natural pel que és l'estructura urbana de l'Eixample és continuar recuperant interiors d'illa.
Collboni creu que la seva alternativa és més barata, tensiona menys la mobilitat i multiplica per 10 la superfície de verd que es guanyarà amb la superilla de Consell de Cent. El PSC es compromet a destinar una primera partida de 50 milions d'euros al pròxim mandat per adquirir i urbanitzar interiors d'illa. Collboni ha detallat la seva proposta electoral el dia que l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, dirigida pels comuns, comença unes jornades amb ciutats del món que comparteixen experiències de superilles.
Gràcies, Jordi. Parlàvem en començar avui al Catalunya al Dia, que és el Dia Mundial de l'Aigua, i parlàvem de l'emergència en què ens trobem per la falta de pluja. Doncs això contrasta amb la situació que es va viure la setmana passada a Sant Quirze del Vallès. L'aigua brollava per tot arreu, sortia dels fanals, baixava per les voreres, carrers inundats. En aquest municipi del Vallès Occidental hi ha hagut força incidències i avaries els últims mesos. Des de principis d'any el subministrament el gestiona una empresa municipal. Doncs ha anat a parlar amb tothom a Sant Quirze, la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Els veïns estan indignats. Què ha passat, Marta?
Doncs la setmana passada molts no van tenir aigua durant 4 dies, hi va haver diferents avaries i es va haver de tallar el subministrament per arreglar-ho. I això, com deies, coincideix amb un canvi d'empresa que ho gestiona, d'una empresa privada a la gestió municipal. Al final, els veïns estan molt empipats.
Lo que llevamos desde enero no es normal. O sea, cuando volvía para casa es que salía el agua a borbotones por las farolas. Es que era una riera, toda una riera.
Diuen que l'empresa que era la que gestionava pues, el servei no la cuidava, però jo no tinc present que haguessin els talls i la situació que estem visquent ara.
Aquí la gente no tiene agua, ¿qué hacemos? Y es que viene de trabajar y se tiene que duchar, ¿qué hace? Claro.
I tot això d'un responsable?
Sí, els que hem sentit eren testimonis del dia de les inundacions que va recollir la televisió de Sabadell i parlant de possibles responsables ho hem anat a preguntar al gerent de la nova empresa d'aigües municipal, en Xavier Ludevit.
Una cosa són les avaries habituals i l'altra és l'episodi de la setmana passada. Es van encadenar 11 avaries el mateix dia i que això es va produir degut a que la vàlvula que regula la pressió de tot un sector de la ciutat estava espatllada i no havia donat cap avís. Cada vegada que hi ha una avaria, nosaltres el que hem de fer és tallar el servei en el tram més proper de l'avaria. Quina va ser la sorpresa? Que quan anem a tallar l'aigua, doncs les vàlvules que tenien que estar en perfectes condicions no ho estaven i vam tenir que anar ampliant l'àmbit d'afectació.
I ell té molt clar quin és el responsable.
La xarxa ha estat gestionada durant 20 anys per l'empresa Casa i no hi ha hagut el manteniment suficient com perquè ara ens trobem una xarxa molt envellida. L'usuari paga cada mes una factura d'aigua. Aquesta tarifa financia el manteniment de la xarxa. El gestor de la xarxa té l'obligació de fer el manteniment perquè el té pagat amb la tarifa. Altra cosa és inversions per millores de la xarxa. La vàlvula, que estava obsoleta, això va a càrrec de l'empresa.
I fa aquesta distinció perquè l'antic gestor, l'empresa Casa, va difondre un comunicat acusant l'Ajuntament de no haver invertit diners en la xarxa. També li hem anat a preguntar què en pensa el president de la Federació d'Associacions de Veïns del municipi, en Jordi Molins.
Els tècnics que estaven aquí de la companyia aquesta municipal, per mi que no tenen ben bé el coneixement encara, van tallar l'aigua general, que va fer que es quedés sense aigua bona part del poble. Al tornar a donar l'aigua, si ho fas molt de cop i volta, generes molta més pressió, i què fa? Que comenci a rebentar pels altres llocs on la canonada, com que és vella, ja comença a estar bastant fotuda. Fins que se'n van donar compte que hi havia una vàlvula estava malament.
Doncs bé, fins aquí la situació. També hem d'afegir només que l'Ajuntament s'ha compromès a invertir 150.000 euros anuals fins al 2027 per fer millores. Però també s'ha de pensar que què pot passar si hi ha un canvi en el govern municipal.
Doncs veurem què passa. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
Per cert, parlant d'aigua...
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira...
Ara sí, abans de saludar el Roger, volíem sentir aquesta aigua, avui que és el Dia Mundial de l'Aigua, i malauradament ni en tenim prou en temps de sequera i a llocs on corre el risc d'estar en males condicions, com al voltant de molts polígons industrials. Però al costat del polígon de Begudà, a la Garrotxa, la situació és molt diferent. Allà hi ha uns aiguamolls que també tenen la funció de depurar l'aigua de les fàbriques. Roger, ara sí, on ets exactament?
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, estic als mateixos aiguamolls, en un ambient de molta calma, enmig de basses i d'un circuit d'aigua neta.
veig joncs, tinc un prat al costat, estic sentint ocells i granotes, i tot això a només mig centenar de metres d'una àrea amb una cinquantena de fàbriques. A finals dels anys 90, totes elles abocaven al riu Tornell, que tinc al costat, afluent del Fluvià, i era un espai molt brut. Però la situació ja va canviar amb una depuradora. Escoltem David Llongarriu, director del Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa.
El riu Tornell és un riu que havia estat molt castigat, va fer un salt de recuperació i, per tant, de qualitat, i amb l'ampliació de la depuradora, arran del creixement industrial, l'any 2005-2006.
Llavors ja s'havien creat aquestes basses artificials, però amb l'ampliació de la depuradora van perdre el sentit de netejar l'aigua sobrant. Però en comptes d'abandonar-les, ho van veure com una oportunitat d'enriquir la biodiversitat de l'indret i de millorar l'aigua del riu.
I com funciona el sistema?
La meitat de l'aigua neta de la depuradora, abans de que es torni a encabar del riu, passa per les diferents basses i es depura més. I això afavoreix que aquí hi apareguin libèl·lules, insectes. I això afavoreixi que els amfibis hi estiguin la mar de bé. Clara Rovira, responsable de biodiversitat d'ACBAR.
Aquí el que volíem era potenciar amfibis i per això hem creat estructures, hem creat aquestes basses, hem creat uns talussos, una franja de vegetació tot al voltant i, de fet, doncs es poden trobar 5 espècies d'amfibis diferents. En quant a ratpenats, també és un hàbitat que potencia ratpenats.
La restauració d'aquests aiguamolls artificials, sistema únic a la Garrotxa, ha tingut un cost de 70.000 euros i s'estudia aplicar-lo en altres punts de la comarca.
Dos quarts i mig de dues ja han començat les obres del primer tram del projecte de Vies Blaves, que crearà un passeig transitable a peu, en bicicleta o a cavall, per exemple, al llarg de les lleres del riu Llobregat i dels seus afluents Anoia i Cardener. El primer tram, dels 250 quilòmetres que hi haurà, ja s'està executant a 5 municipis de l'Anoia. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, aquest és un projecte de 115 milions d'euros promogut per la Diputació de Barcelona, tot en genèric, finançat en gran part amb aquests fons Next Generation, que connectarà 48 municipis, 3 parcs naturals i 12 espais naturals protegits des del Berguedà i fins al Baix Llobregat. Com ens l'hauríem d'imaginar?
Bé, imaginem un corredor natural des de les fonts de Llobregat a Castellar de Nuc fins que desemboca el mar. Passarà per llocs emblemàtics com Sant Benet de Bages i Montserrat i també una quinzena de colònies tèxtils. El mateix passarà amb el riu Anoia des de Jorba a Martorell, passant per Capellades, Vallbona, Piera o Sant Sadurní i el Cardener des de Cardona fins a Sant Vicenç de Castellet. Es milloraran les lleres dels tres rius, es recuperaran camins històrics i elements patrimonials i paisatgístics i es faran accessibles espais fins ara desconeguts. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marina, en la seva visita a les obres que ja s'estan executant, ha explicat com ho faran.
Té una complexitat molt gran des d'un punt de vista jurídic i urbanístic i, per tant, continuem treballant amb la resta del territori i en el moment que estiguin madurs a les expropiacions i als projectes, doncs anirem licitant i anirem aconseguint guanyar terreny al costat d'aquests rius que, per altra banda, genera un desenvolupament econòmic molt potent per la zona.
Montse, fixem-nos en aquest primer tram on ja s'hi està treballant. Quins municipis afecta?
Ara s'està treballant en els primers 19 quilòmetres de la Via Blava a Anoia. Uneix Jorba amb la Pobla de Claramunt, passant per Santa Margarida de Montbui, Igualada i Vilanova del Camí.
Comencem els treballs de la infraestructura per generar un canvi radical en aquest entorn, que serà un entorn en el que gaudirem d'aquestes vies blaves, en les que podrem passejar, en les que podrem gaudir amb bicicleta, caminant, doncs a cavall.
És una inversió de 6 milions d'euros, finançada en bona part per la Unió Europea i una altra part per la Diputació. Serà transitable el primer trimestre del 2025. Pensem que els 48 municipis per on passarà sumen 1 milió d'habitants i que més de 5 milions viuen a menys de mitja hora de l'eix del Llobregat. Això és el 70% de la població de Catalunya.
A Mollerussa ha nascut una iniciativa per combatre la discriminació a les aules i la LGTBI-fòbia. Els impulsors són tres joves i l'han batejat, atenció amb el nom del projecte, Maricón. Consisteix en una dinàmica que ofereixen alumnes de secundària per ajudar justament a reflexionar sobre les identitats sexuals. Roger Segura, com es porta a terme aquest taller?
Bon dia. Doncs l'activitat dura una hora i està dinamitzada pels seus impulsors. De tu a tu treballen amb nois i noies d'entre 12 i 17 anys conceptes relacionats amb les identitats sexuals i les relacions socioafectives. També els posen a prova amb una part més pràctica, com explica en Marc Clotet.
Fem diferents dinàmiques perquè la gent pugui treure els diferents estereotips de que han sortit durant la seva vida o que poden sentir al carrer perfectament. tothom té diferents cossos, diferents maneres d'estimar i diferents maneres de ser.
Han batejat el seu projecte amb la paraula maricón perquè consideren que es fa servir amb molta impunitat. Un dels objectius és reflexionar al voltant de les discriminacions i els estereotips i oferir eines als joves per afavorir la seguretat en els entorns escolars i la possibilitat d'expressar-se lliurement. En parlen Joana Busto i Maria Berenguer.
Jo sortint de l'institut sempre he sentit el típic insult de buah, corre maricón, tio maricón, ets un puto maricón.
Tant altres com segurament al seu entorn han vist aquestes situacions i que d'aquesta manera doncs, ells mateixos puguin anar identificar-les i anar dient al seu company ei pare, perquè això que acabes de dir no està bé.
El taller s'inclourà al catàleg de serveis que ofereix el pla educatiu d'entorn de Mollerussa als centres escolars. L'alcalde, Marc Solsona, diu que volen una ciutat tolerant i en llibertat.
Un concepte que és estimar com vulguis, no? Tothom estimi com vulgui. Amb aquest concepte és el que jo com a alcalde, jo vull una ciutat que entengui que aquí es pot estimar com vulguis i que aquí som tolerants, respectem i al final ens identifiquem al principi de llibertat individual de les diferents persones.
El projecte ha tingut l'acompanyament del Consell de Participació Adolescent i l'Oficina Jove, juntament amb l'entitat Colors de Ponent i la Regidoria d'Igualtat de Mollerussa.
S'impulsa la primera app de cites per persones amb discapacitat intel·lectual. És el Dinder Club, s'espera que pugui arribar a unes 20.000 persones a Catalunya i vol ser un club social on trobar una cita o una activitat. La app ha estat elaborada amb el suport de la Federació d'INCAT que plega el sector de la discapacitat intel·lectual. Marriera, bon dia.
Bon dia.
S'espera que aquest any comenci ja a funcionar.
Sí, ara ja està en fase de testeig i a l'octubre ja sortirà al mercat i s'oferirà a les diferents entitats. I és que, a diferència d'altres apps, per entrar-hi caldrà formar part d'alguna d'aquestes organitzacions, com ens explica el seu creador, Max Roures.
Per tal de registrar-te has de passar una entrevista, et fem uns tests per saber quin tipus de coneixement tens, a quina part de l'app has d'anar, perquè, per exemple, si una persona no té coneixements bàsics de sexoafectivitat, nosaltres mateixos li proveïm la manera de fer un curs formatiu per poder entrar a la part de cites.
Una altra diferència és que és una app molt intuïtiva, amb el text de lectura fàcil, i en la seva elaboració hi han participat persones amb discapacitat intel·lectual, com la Montse Lamarca, que no té una bona experiència d'altres webs de cites.
Bueno, malament, perquè em rebutjaven, no m'acceptaven, i clar, això pues, et va cremant.
L'app també serà una eina per les entitats per treballar aspectes d'educació sexoafectiva, com explica Carla Secondi, psicòloga del Centre d'Àcid, que juntament amb la Fundació Aura i la Fundació Catalana Síndrome de Down han participat en la creació de l'aplicació.
La necessitat d'aquesta aplicació que permeti que la creació de relacions no desiguals, no, per evitar o disminuir el risc de que puguin haver-hi situacions d'abusos.
I en cas d'abús o qualsevol incident s'avisa a les entitats i si ho creuen necessari es pot activar també la unitat d'atenció a les víctimes amb discapacitat intel·lectual. Des de la taula del tercer sector es va promoure aquesta nova app en la passada edició del Mobile World Congress.
A Tàrrega, artistes de dansa, escultura i poesia ajuden persones amb diversitat funcional a desplegar el talent. I ho fan en el marc del projecte Connexions Artístiques, impulsat per l'associació ALBA, que preveu la creació d'una obra o un espectacle que es presentarà aquest any. En Roger, quantes persones se'n beneficiaran?
Hola, bon dia. Doncs una quarantena d'usuaris d'aquesta entitat que treballa amb persones amb discapacitat o problemes de salut mental. La iniciativa pretén visualitzar l'art i la cultura com a eina de transformació social des d'una mirada inclusiva. Amb aquest objectiu, els usuaris treballen amb artistes de les comarques de Ponent, de diferents disciplines, i estableixen aquestes connexions en àmbits com la poesia, la pintura, el teatre o la dansa. En aquest últim cas, el taller va a càrrec de la coreògrafa i ballarina Olga Tragant.
Anem treballant pues, les possibilitats de moviment per anar obrint pues, el ventall de vocabulari, de cos, de que ells i elles es vagin coneixent.
De moment els resultats són molt bons, com constata la coordinadora de projectes culturals de l'entitat, Míriam Arnaz.
Estan engrescat perquè justament, doncs, clar, sentir-se acompanyats per una persona professional, no?, i gaudir dels seus coneixements suposa un repte també personal, no?, per també fer créixer el seu talent.
Un exemple és l'escultor Paulí Costafreda, que ja ha treballat amb un artista que està especialitzat en l'elaboració de murals.
El que li va impressionar de la meva tècnica és que faig l'obra directament a la pedra, perquè abans us parlava que primer fèiem un negatiu. Jo ho faig directe. El que tinc aquí ho passo directament a la pedra.
Durant els propers mesos es farà un treball conjunt amb l'objectiu de crear una obra, un espectacle o una exposició que es presentarà públicament. El projecte està finançat pel Departament de Cultura.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
80 anys després i coincidint amb la Setmana Santa, la Bisbal d'Empordà es tornarà a representar la passió, seguint un text i una partitura musical del segle XVIII. Es va fer per últim cop el 1932 i 10 anys després, ja amb el règim franquista, un grup d'veïns del poble va estar a punt de recuperar-la, però de cop, el dia de l'estrena, va i les autoritats ho impedeixen. I això per què, Fèlix Martín?
Doncs molt simple, perquè es feia en català. També es va argumentar que el text estava basat en els evangelis apòcrifs. La història val la pena recordar-la. Ens situem l'any 1942, per tant, només 3 anys després de la Guerra Civil. Un grup de veïns de la Bisbal, que havien fet la passió als anys 30, es van engrescar per recuperar-la. No tenien el text, però al teatre encara s'hi guardaven els decorats. Un any després, el 14 de març de l'any 1943, ja estava tot a punt al teatre principal. Havien refet decorats, havien llogat el vestuari a Barcelona, tenien el permís de la Junta d'Educació i Descanso i totes les entrades estaven venudes per poder fer 8 representacions. Però a les 3 de la tarda, una hora abans de l'estrena, la Guàrdia Civil els va portar un telegrama. El governador civil prohibia la representació, com ha explicat en Jordi Bassa, director dels Pastorets.
En aquell moment el sector catòlic més cap a la dreta es va posar una mica en contra. I alegant que si estava basat en els evangelis apòcrifs i aquestes històries, doncs van convèncer el governador que li anava de perles, que no es fes, i una tradició que datava del segle XVIII, està documentat, doncs va passar això, que es va prohibir.
Els promotors d'aquesta passió a la Bisbal es van quedar arruïnats amb un munt de factures per pagar i ja no se'n va parlar mai més.
I ara entenc, Fèlix, ho han recuperat de nou una mica com a homenatge.
Sí, bàsicament això, un homenatge. I la coincidència dels 80 anys d'aquella estrena frustrada del 43 els ha servit ara d'excusa. Però no faran tota la passió. Els actors que representen els Pastorets i l'orquestra i el cor Carreres d'Agues han recuperat al final una vintena d'escenes.
Un homenatge a aquesta gent que fa 80 anys va intentar recuperar una cosa. No té sentit recuperar una tradició que fa 90 anys que no es fa, però sí de recuperar la música, sentir-la una altra vegada, enregistrar-ho i tenir un document sonor. Tingues en compte que l'adaptació teatral que hem fet nosaltres és molt minimalista, no tenim espai, perquè hi ha una orquestra de 10 músics i 40 cantaires a darrere.
Això també ha estat possible perquè també ara fa uns anys, el 2009, el musicòleg Albert Morcillo, quan estava preparant la seva tesina, va localitzar a l'Arxiu Comarcal les partitures originals d'aquesta passió que va compondre Josep Canet, el fundador de la principal de la Bisbal.
És patrimoni musical, és el patrimoni, són les cançons que cantava la mateixa gent de la Bisbal i és això, és aquesta recuperació de la música i de tot el que comporta a nivell social i cultural.
Partitures que ara han tret del calaix i a partir de les quals han fet el nou muntatge. La cita única, en principi només se'n farà una funció, serà el diumenge 2 d'abril a les 7 de la tarda al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà. Això 80 anys després.
Banyoles té una xarxa de 33 quilòmetres de recs, alguns soterrats i d'altres a l'aire lliure, un patrimoni històric menys conegut que l'Estany i que ara reivindiquen una exposició. Maria, què ens descobreix?
Sí, doncs s'explica com al llarg de 12 segles aquestes canalitzacions d'aigua han estat un motor per l'activitat industrial, social i urbana. Un sistema de recs que els monjos del monestir van començar a construir al segle IX i que al llarg dels anys es va convertir en element determinant. Ramon Folch, comissari de la mostra.
Banyoles va néixer com una ciutat filla dels recs i, a més, com la primera ciutat protoindustrial de tot Catalunya. Molts segles abans que al llarg del Llobregat o al llarg del Cardener s'instal·lessin les colònies industrials, Banyoles ja funcionava d'acord amb aquest règim de rodes hidràuliques que van fer possible la instal·lació de molins fariners, molins de fabricació de pólvora, fabricació de paper, tins, adoberies de pell, fargues d'aram i fins i tot de ferro.
L'exposició s'explica a través d'un recorregut lineal de 52 metres de plafons que simbolitzen els recs i que es complementen amb audiovisuals, maquetes i escenografies.
Des del context geològic que permet que hi hagi aigua disponible, la colonització per part dels monjos, la transformació en les indústries i els usos diversos que tinguin.
Una mostra que en l'actualitat adquireix una dimensió especial.
Sí, sobretot en un context de sequera i canvi climàtic. Aquesta exposició, que reivindica la relació de Banyoles amb la cultura de l'aigua, encara agafa més projecció, segons Ramon Folch.
Banyoles no es pot entendre sense l'aigua. L'exposició explica com s'ha format la ciutat, però, curiosament, adverteix també dels perills, que seria, en aquest cas, doncs, la situació de Banyoles, que estan associats en el canvi climàtic, perquè voldria dir que tota una cultura vinculada a l'aigua i l'arquitectura i la indústria associada al llarg de 12 segles es veuen amenaçats. La manca d'alimentació de l'alta conca del Fluvià redundaria en una baixada del nivell de l'estany i de retruc amb una inhabilitació dels recs.
Alguns d'aquests recs, que formen part de la vida i patrimoni dels banyolins, s'han anat recuperant i mostrant en alguns indrets del centre de la ciutat, una feina que continuarà en el futur.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Ja tenim en marxa la tercera etapa de la Volta a Catalunya. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Avui són 180 quilòmetres. Han començat a Olost, al Lluçanès, i acabaran a la Molina, amb dos ports de primera i un altre de categoria especial. Primoz Roglic, recordem-ho, ha començat com a líder de la General.
L'Espanyol viu una situació complicada després que els últims resultats l'han deixat a només un punt del descens.
Tot i això, l'equip es veu amb forces i fa costat sense fissures a l'entrenador Diego Martínez. Així ho ha dit un dels capitans de l'equip, Sergi Darder.
I jo crec que aquí no entra cap dubte. Almenys a mi no m'ho han traslladat, el dubte. El vestidor no en té cap dubte. És a dir, jo crec que si tots comencem amb dubtes és quan els problemes entren. Entrarà aigua. És a dir, entraran, les crítiques poden començar a entrar dintre del vestidor. I això és el primer que no hem de poder permetre. És a dir, dintre del vestidor no han entrat aquestes dubtes. Per mi una ratificació ara mateix no tindria sentit, perquè estàs ficant en perill a una persona que jo crec que no ho està o no hauria d'estar en aquesta situació.
De fet, Darder veu més unitat que mai entre el cos tècnic i l'equip. El mallorquí admet, això sí, que estan en deute amb l'afició, però diu que l'equip se'n sortirà i que han de mirar de resoldre l'assignatura pendent d'encaixar massa gols i millorar els rendiments dels partits jugats a casa. També hi ha dit la seva en declaracions als mitjans del club Raúl Tamudo, exjugador de l'equip, que demana un vot de confiança en els blanquiblaus per salvar la categoria en els 12 partits que queden a la Lliga.
Quedan 12 partidos. Hemos visto al equipo jugar bien en cierto momento de la temporada y creo que tenemos que volver a ese camino, ¿no? El recuperar la confianza de todo el mundo, el que la gente vuelva a confiar en el equipo y que yo estoy seguro de que los jugadores son conscientes de lo que nos jugamos y que van a dejarse la vida en cada partido de los que quedan, ¿no?
Pel que fa al Barça, la comissió antiviolència ha declarat partit del risc al Barça-Madrid de tornada de semifinals de la Copa, que es jugarà el dimecres dia 5 d'abril. El club, mentrestant, ha convocat per demà a les 12 una roda de premsa de Bojan Kerkić, en què l'exjugador anunciarà segurament la seva retirada del futbol professional als 32 anys.
El Barça femení de futbol haurà de certificar el partit de tornada d'aquí una setmana al Camp Nou, el pas a les semifinals de la Champions, que és el gran objectiu de la temporada.
Les blaugranes es van imposar ahir a la Roma per 0-1 a l'anada des dels quarts de final, però el tècnic Jonathan Giraldez no dona res per guanyat.
Hem de valorar el resultat, hem de valorar que és una victòria fora de casa contra un rival que sabíem que era complicat, i necessitem que tothom vingui la setmana vinent al Camp Nou perquè l'eliminatòria no està tancada.
Jugat ahir Bayern 1, Arsenal 0. Avui es juguen dues anades més dels quarts de final, Olímpic de Lió, Chelsea i Paris Saint-Germain, Wolfsburg.
Pel que fa al cas Negreira, avui hem sentit Jordi Medina, que és el president de la plataforma de socis, un crit valent.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha anunciat que es personaran en el cas i ha parlat dels diners que el Barça pagava a l'exàrbitre.
Són diners que li han pres en el club i del qual no sabem el destí, però tot apunta a un destí gens clar. Evidentment, si hi ha un tercer beneficiari, lògicament s'ha de depurar la seva responsabilitat. Que nosaltres esperem que no sigui ningú del Barça.
I a Primera Federació avui juguen els 42 minuts pendents d'un Sabadell-Logroñés que es va haver de suspendre per la pluja amb 1-0 al marcador.
I pendents avui també del bàsquet, de la Penya i el Baxi Manresa.
La Penya juga avui a les 8, partit d'Eurocup, a la pista de l'Humana Rayer de Venècia. És un partit de la 17a i penúltima jornada de la fase regular. L'equip és segon de grup i té dues victòries de marge sobre els italians, que són tercers. La Penya també aspira a acabar primera. Carles Duran, entrenador.
Ens hem de focalitzar, però lògicament si aspirem a intentar ser primers, tot passa per guanyar. Després poden passar coses, però si nosaltres no fem la feina a Venècia, pues serà molt més difícil.
A la Champions de la FIBA, el Manresa tanca el top 16 a la pista del Lietuvos Rytas lituà. Els vegencs, segons de grup, no especularan amb el resultat, tot i poder-s'ho permetre. Dani Pérez, jugador de l'equip.
Si plantegem el partit a perdre de menys de 12 punts jugant fora, doncs bueno, jo crec que ens estarem equivocant, no? L'equip sortirà mentalitzat per anar a guanyar el partit.
En tenis, Albert Ramos debuta avui al Masters 1000 de Miami contra el suís Hüsler. És un partit de la primera ronda.
I en waterpolo avui es juga un Atlètic Barceloneta Olympiacos de la desena jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
Els mariners són líders i els grecs segons. Miguel de Toro, jugador de l'equip.
sabiendo que es clave en el desenlace de la posición nuestra en el grupo, y trataremos de hacer un buen juego como hicimos en la ida.
Avui també juga la tornada de les semifinals de la Challenger Cup. El Terrassa, amb una renda de 3 gols a favor de l'anada, juga la tornada a la piscina de l'Enca d'Istanbul a 4:45. Didac Covacho, entrenador.
Tenim l'avantatge de 3 gols. No és suficient. No és insuficient, tampoc. És un bon avantatge dintre de tot, però tenim clar que anirem allà, que serà un partit molt dur, que lògicament no anirem amb l'avantatge de 3, sinó anirem a guanyar el partit.
No t'ho pots perdre.
Avui arrenca a Barcelona un festival de cinema documental sobre moda. El Moritz Feed Dog s'inaugura amb la història d'aquest dissenyador, Azzedine Alaia, un dissenyador tunisià que des de París va seduir dones com Greta Garbo, Grace Jones, Kim Kardashian o Michelle Obama. Fins diumenge podeu veure al Cinema Saribau de Barcelona altres documentals de figures com, per exemple, Jean-Paul Gaultier, Helmut Lang, Gianni Versace, Antoni Miró o Vivienne Westwood. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.